Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona tarda, tingueu tots i totes. Tot bé? Espero i desitjo que sí, que la vida flueixi amb els problemes mínims. No dic sense problemes perquè això és impossible, però que almenys ho puguem controlar. Això és el que compta. Nosaltres estem de nou aquí, tot encetant un altre mes, octubre, disposats a fer-vos passar bones estones cada dijous de Déu. Avui no serà l'excepció i us hem preparat un programa que espero que us agradarà. Aquesta és sempre la nostra voluntat, que us agradi. Estic segur, però, que en ocasions no ho aconseguim tan plenament com en d'altres, però penso que cal escoltar tot i ser variats i presentar-vos una paleta de colors, en aquest cas d'òperes, el més àmplia possible. Doncs som-hi. Rocío García, el control de so, qui us parla, Jordi Torrents. Us donem una cordial benvinguda a aquest programa número 574. El que acabeu de sentir era òpera francesa, el preludi de La Jolie Fille de Perth, òpera en quatre actes amb lletra d'Henri Vernois de Saint-Georges i Gilles Adenis, en base a la novel·la homònima de Sir Walter Scott, que data del 1826, i música de Georges Bizet. L'òpera va tenir la seva estrena en el Teatre Líric de París el 28 de desembre de 1867. Avui, estimats amics i amigues oients, és el primer programa del mes d'octubre i, per tant, toca descobrir coses noves. I aquesta Jolie Fille de Perth, la bonica noia de Perth, que no la coneixeu, o en tot cas ben poc, i és que Bizet és quelcom més que Carmen i que els pescadors de perles. Però bé, que va tenir una vida ben curta, va fer més òperes, i així ho explicarem avui. Primer de tot, però, parlem de l'enregistrament que farem servir, que és d'Emmy, gravat el 1985 amb els cors de Radio França i la novel·la Orchestre Philharmonique sota la batuta de George Pretre. Hi trobem els següents solistes. June Anderson és Catherine Glover, la bonica noia. Alfredo Kraus és Henry Smith. Gino Quirico és el duc de Rothesay. José Van Damme és Ralph. Margarita Zimmerman és Mab. Gabriel Baquier és Simon Glover. Daniel Otever és un majordom. Philippe Dumini és un obrer. Christian Jean és un senyor. I comencem, com sempre, parlant de la vida i miracles del compositor Georges Bizet.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Sentíem el fragment inicial del primer acte, que és el cor de forjadors que nota en Clum. Bé, Georges Bizet va néixer a París el dia 25 d'octubre de 1838 en el número 26 de la rue de la Tour d'Auvergne, actualment en el districte 9. Mireu quina casualitat, fa uns dies estant a París vaig passar-hi, però no sabia que era la casa natal de Bizet, si no m'hi hauria fixat una mica més. Fou inscrit amb els noms d'Alexandre César Leopold, però fou batejat força temps després, el 16 de març de 1840, amb el nom de Georges, que és com se'l coneix. Quines coses més estranyes, oi? El seu pare era perruquer i fabricant de perruques, però es va reconvertir a mestre de cant el 1837 sense tenir cap mena de preparació. La mare, per contra, era pianista, fou qui ensenyà al seu únic fill els rudiments del piano. El seu oncle matern era François Delsarte, antic cantant i professor de cant, aquest sí amb un prestigi a nivell europeu, sent especialista en Gluck. El nen Bizet, doncs, té de naixença dos puntals musicals ben definits, com són el piano i l'òpera.
Il attendait au réveil, la lune s'est osée, voit les rayons du soleil.
Voilà, mes jeunes, c'est ce soir, les appels.
faire vendre caresse, couleur de rubis ou d'or, c'est toujours mes vivresses, compagnons vivons encore.
Ara hem sentit de la Jolie Fille de Perle la chanson à boire, tu bois à mi dans ce monde, amb el duc de Rothschild i el cor, és de l'acte segon. Ben aviat Bizet mostra dots per la música i ingressa en el Conservatori de París a la tendra edat de 9 anys, accedint a la classe de piano d'Antoine-François Marmontel. El 1851 obtindrà un primer premi de piano i el 1852 un altre. A banda de piano, també rep classes d'orgue. El 1853 entra a la classe de composició sota el mestratge de Fromental Halévy, l'autor, entre moltes altres òperes, de La Juif. El 1854, el dotadíssim Bizet obté també el primer premi d'orgue i fuga. La tardor de 1855, amb 17 anys acabats de fer, compon en només un mes la seva primera sinfonia en do major, inspirat per la primera sinfonia de Gounod, que per cert era 20 anys més gran, però que també havia estat alumne d'Halévy. Aquesta sinfonia no seria descoberta fins al 1933 en els arxius del Conservatori i es va estrenar a Basilea 2 anys més tard. El 1857 obté ex aequo amb Charles Lecoq el primer premi d'un concurs d'operetes organitzat per Offenbach amb Le Docteur Miracle, que s'estrena el 9 d'abril d'aquell any al Teatre de Bouffe Parisien. I el mateix any, quan ell en té 19, guanya el famós Prix de Rome amb la cantata Clovis de Clotilde. Ja sabeu, perquè ho he explicat en nombroses ocasions, que aquest premi comportava una estada de 3 anys a la Vila Medici de Roma. Aquesta estada a Itàlia, lluny de la seva família, resulta força important en la vida del joveníssim compositor, descobrint el plaer de ser lliure així com la bellesa de Roma i de la natura que l'envoltava. Amb això aprofita per deslliurar-se de les regles estrictes imposades pel Conservatori i també per la seva mare. Durant la seva estada a Roma fa els enviaments pertinents d'una òpera bufa en italià, Don Procopio, que no s'estrenaria fins al 1906 a Monte Carlo, l'obertura La Chasse d'Ossian i una òpera còmica en un acte anomenada La Gusla de l'Emir, mai interpretada. Thank you. I ara acabem de sentir la Danse Bohémienne de l'acte segon de la Jolie Fille de Perth. Retornat a França, Bizet es dedica a la composició i a l'ensenyament. Just amb només 24 anys, el 1863 rep un encàrrec de León Carballo, antic cantant reconvertit en empresari i que afavoreix els compositors rebutjats tant per l'òpera com per l'òpera còmic, des del seu teatre líric. Aquest encàrrec serà la que esdevindrà la segona òpera més famosa del compositor, Le Pêcheur de Perle, que s'estrenarà en el mencionat teatre el 30 de setembre de 1863. L'òpera rep una crítica favorable del terrible Berlioz en el jornal De Debat. Els pescadors de perles representen amb les seves 18 representacions un èxit que encoratja el jove Bizet. Aquest èxit fa que Carvalho li faci un altre encàrrec 3 anys més tard, el 1866, que serà precisament la Jolie Fille de Perth, la nostra òpera d'avui. Aquesta comanda fou feta enmig d'una, diguem-ne, onada de comandes que es va fer a compositors de moda de l'època en ocasió de l'Exposició Universal de París de l'any 1867. Aquesta òpera va tenir un èxit molt magre, ja ho explicarem després. Per ara sentirem encara de l'acte segon els couplets de Map, Les Seigneurs de la Cour. El 3 de juny de 1869 es casa amb Geneviève Halévy, la filla del seu antic professor de composició i gran compositor d'òperes, al seu torn, però que havia mort 7 anys abans. Bizet tenia 30 anys i la núvia només 20. Els Halévy eren una gran família jueva en la que destacava en aquella època el llibretista Ludovic Halévy, cosí germà de Geneviève, que més endavant seria un dels autors del llibret de Carmen. Els recent casats s'instal·len a la Rue de Douai, del 9è districte de París. El matrimoni tindrà només un fill, Jacques Bizet, nascut el 10 de juliol de 1872. El compositor es dedica a fer nombroses transcripcions per a piano d'obres líriques de moda per compte dels editors Chaudin i Hegel. Són anys complicats amb la guerra franco-prussiana del 1870 pel mig, durant la qual serveix a la Guàrdia Nacional. El 1871 compon l'òpera còmica en un acte Jamilé, estrenada l'òpera còmica el 22 de maig de 1872, sense gaire èxit. El mateix any, el 1 d'octubre, i en el Teatre de Vaudeville, s'estrena l'obra teatral d'Alphonse Daudet, L'Arlésienne, per la qual Bizet compon música incidental que, recollida en dues suites, constitueix un dels seus grans èxits i una de les seves obres més recordades. La vida de Bizet, però, està lluny de la que ell imaginava, com un Rossini vivint molt bé del seu treball compositiu, ja que les seves obres no acabaven d'esclatar, per dir-ho d'alguna manera. Per contra, la seva vida era devorada per les feines alimentàries que havia de fer pels editors i també per les lliçons de piano. Ell mateix ho va dir en algunes cartes. Obro cometes, treballo fins a rebentar, tanco cometes, torno a obrir cometes, porto una existència insensata, tanco cometes. Igualment, la seva vida de família no era gaire feliç. Amb la seva dona, coqueta i de nervis fràgil, no pot compartir els neguits i dificultats de la seva vida. La felicitat inicial no dura gaire i el gener de 1874 Genevieve el deixa i s'instal·la a casa del seu cosí Ludovic, però acaba tornant 6 mesos més tard. Els rumors d'embolics d'ambdós cònjuges són constants.
Avec l'espoir bien doux d'apprendre l'heure charmante du berger. Par le regard j'ai cru comprendre comment le voit mon tendre cœur.
Ja de l'acte tercer de la Jolie, fill de Perth, sentíem la cavatina del duc amb cor El sorté de sa demeure. El 1875 s'instal·la en el poblet de Bougival, a la vora del Sena, a l'oest de París, un lloc tranquil, a fi i efecte de concentrar-se en acabar l'orquestració del que havia estat un nou encàrrec de l'òpera còmic. Aquest teatre havia demanat una cosa petita, fàcil i alegre dintre dels gustos del nostre públic, amb sobretot un final feliç. Doncs la veritat és que, com es diu vulgarment, els va sortir el tret per la culata per la senzilla raó de que el resultat d'aquest encàrrec fou Carmen. Final feliç, sobretot. Va caler tota la tenacitat de Bizet i de Ludovic Halévy per convèncer el director de l'òpera còmic d'acceptar aquesta òpera, que res tenia a veure amb les seves aspiracions. Després de 3 mesos de treball sense respirar, 1.200 pàgines de partitura, Carmen, la seva obra mestra i una de les òperes més representades de l'actualitat, és a punt. El llibret l'han confeccionat a 4 mans, Ludovic Halévy i Henri Meilhac, un tàndem que havia treballat ja força per Offenbach. Bizet assisteix a tots els assajos, fet que es revela esgotador, ja que s'ha d'enfrontar els cantants, no acostumat a moure's i cantant el grau que aquesta òpera requereix, els músics que troben la partitura massa difícil, i el sempre malhumorat director, a qui el tema l'exaspera i el troba indecent. El dia 3 de març de 1875 coincideixen 2 fets. Un de positiu, que és el seu nomenament com a cavaller de la Legió d'Honor, i un de negatiu, que és l'estrena de Carmen. Un desastre sense pal·liatius. Tant el públic com la crítica s'escandalitzen davant aquella història, un clar precedent del verisme operístic, que és condemnada per la premsa en nom de la moral, i tot això Bizet s'ho pren malament.
Nous voilà seul, je suis tout, que craignez-vous? Et tout, si vous m'aimez, dites-le-moi. Je n'ose pas.
se presque n'aveque recueille mon âme les avant adoré.
Oh, je mords de frayeur.
Catherine, accorda ma flamme de contempler tes yeux, ton visage enchantant. Tu me l'as dit pour vous seul, mon Seigneur, je me démasquerai.
C'est vrai, je le répète, je tiens ma parole. Je découvre en maîtresse.
Oh, la traîtresse! À la coquette, c'est pour augmenter mes regrets. Je n'ai jamais mauvais aimé comme je t'aime. Se parler des amours devient le paradis. Qui sur ton cœur repose, peut-être le présent d'un rival.
Rose qui hier, dans son courroux, Catherine jeta. Pauvre fleur que je regarde et je lui garde.
Cette fleur jolie, cette nuit, on te la rendra contre d'autres trésors.
Oh, jamais Catherine.
Je prends aussi ce masque à ta beauté divine. Chacun doit rendre hommage ici.
Oh, c'est affreux, me compromettre ainsi.
Et mes fillons, l'indiscrète cohorte de mes bruyants amis.
Et j'ai fini pour gagner la
Nuvola Cel, duo de l'acte tercer de la Jolie Fill de Pere amb el Duc i Map. Bizet està malalt després de Carmen i decideix quedar-se a la casa de Bougival. El 29 de maig de 1875 es banya a les aigües glaçades del Sena i l'endemà li agafa una crisi aguda de reumatisme articular. Acaba morint la nit del 2 al 3 de juny d'un infart a casa seva a la curta edat de 36 anys, just 3 mesos, dia per dia, de l'estrena de Carmen. Aquesta, però, ben aviat comença la carrera, la seva carrera cap al cim, amb un primer triomf a Viena el mes d'octubre. Va acabar sent admirada per tothom i Tchaikovsky va pronosticar que en 10 anys seria l'òpera més cèlebre del món. Quina llàstima que Bizet no ho pogués veure.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Parlem un moment de les circumstàncies compositives de la Jolie Fill de Perth, que, com ja hem dit, fou el segon encàrrec que Bizet va rebre de l'empresari León Carballo, del Teatre Líric. Els llibretistes foren escollits per Carballo, Henri Bernouin de Saint-Georges i Gilles Adenis, que van treballar inspirats en la novel·la de Walter Scott del mateix títol, si bé s'allunyen una mica d'aquesta o força, sembla. El llibret és, veu que era dolentot, i malgrat que avisé i afegeix algun retoc, mai l'arriba a apreciar, ja que en definitiva li ha estat imposat. El paper de la protagonista es va pensar inicialment per la famosa soprano sueca Kristin Nilsson, dita el rossinyol suec, que no obstant declina la proposició. L'estrena es va retardar en diverses ocasions i això va durar mesos, provocant la desesperació de Bizet. Sembla que el motiu fou perquè no alterés l'èxit triomfal obtingut per l'òpera de Gounod, Romeo i Juliet, en el mateix escenari. Aquesta s'havia estrenat el 27 d'abril de 1867 i la Jolie Fille ho fou el 26 de desembre del mateix any. L'èxit fou minso i se'n dona la culpa a la mala qualitat de llibret. Va durar 18 representacions i apa Déu. El 1868 es veuria la Monet de Brussel·les i no tornaria a París fins al 1890. Sentim tot seguit, se don ici, l'àrea de Henry Smith de l'acte tercer.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
I ara, si us sembla, toca parlar de l'argument, no? La història té lloc a la ciutat escocesa de Perth, allà al segle XIV, i ens parla de la bonica noia, Catherine Glover. Aquí van al darrere tres homes. El forjador Henry Smith, que és el que ell estima, Ralph, aprenent de guanter, i el duc de Rothesay, fill del rei d'Escòcia. Tot això provoca una sèrie d'embolics que intentarem explicar tot seguit. Acte primer. És vigília de Carnaval i els obrers canten a la forja. Smith es pregunta si Catherine acceptarà de ser la seva Valentine en forma de promesa el dia de Sant Valentí. Mab, la reina dels gitanos, entra buscant refugi a la forja ja que la persegueixen uns nobles. Catherine arriba també de sobte i Mab s'amaga. Arriben també el seu pare, el guanter Simon Glover, i l'aprenent Ralph. Deixen la noia sola amb Smith i aquest li ofereix un fermall en forma de rosa en previsió de Sant Valentí. Un desconegut demana a Smith a reparar la seva daga. És el duc de Rothesay que comença a festejar Catherine, fet que enfurisma Smith. Són a punt d'arribar a les mans quan Mab surt per separar-los. La família Glover se'n va i Catherine deixa caure el fermall que Mab recull.
Ils verront si je mens, ils seront tous témoins du combat. C'est égal, déjà je souffre moi. Si j'avais Cédric, Cédric pour adversaire, car je suis contre Ralph, son ennemi colère. Il la croit innocente, il la défend, c'est bien. Dans ma douleur et ma misère, hélas, moi, je ne crois plus à rien. Si j'avais ce duc pour adversaire. Que les instants me semblent longs, et quand dont le signal va-t-il se faire entendre? Mais celui-ci, pourquoi l'attendre? Allons! Partons au ciel que je vis.
Catherine, pourrons-nous? Qu'est-ce qu'on va pour la dernière fois?
À ses accents, au doucement de sa voix, sans ma colère malgré mes alarmes.
Il Veron Sigement és un duo de Smith i Catherine de l'acte quart. Acte segon, en una plaça de Perth on més tard la patrulla fa la ronda. Glover en forma part de la patrulla. Sota la finestra de Catherine s'hi acumula gran quantitat de festejadors, els quals s'uneix Mab per ballar. El duc li demana que porti Catherine amb una màscara a un ball organitzat aquella nit en el seu palau. Per bé que la gitana comença burlant-se dels capricis del duc, al final accepta, però jura venjar-se. Quan la plaça és buida, arriba Smith i canta una serenata a la seva estimada en va. A mitjanit arriba Ralph, borratxo, desesperat perquè no és estimat. Quan un intendent del duc arriba tot preguntant on viu Catherine Glover, una noia que se li assembla passa i puja un palanquí que s'allunya. Més serè, Ralph envia Smith darrere el vehicle. Quan la veritable Catherine es digna a mostrar-se a la finestra per respondre la serenata al seu estimat, aquest ja ha marxat. Acte tercer. Som ara a la festa del Palau del Duc, el qual anuncia que la seva conquesta és a punt d'arribar. Efectivament, apareix una noia amb màscara. Un cop sols, retira la màscara. És Mab, que fuig deixant el duc al fermall de Catherine del primer acte. Smith arriba a la sala de ball, ara deserta, lamentant la infidelitat de la seva estimada. Arriba el dia. Smith s'amaga i el duc rep en audiència Glover, que el convida al casament de la seva filla. El duc queda sorprès i Smith surt tot acusant Catherine de traïció. Ella protesta i la perdona, però veu que el duc té el fermall, confirmant aleshores les seves sospites. Ja sentirem de l'acte quart el cor de Sant Valentí, au premier rayon du matin.
Thank you.
acte quart, quadre primer. Enmig de la natura trobem, unes hores més tard, Smith assegut en el tronc d'un arbre amb el cap entre les mans. Ralph i els altres intenten convèncer-lo de la innocència de Catherine. Ralph accepta batre's en duel amb Smith per tal de restaurar l'honor de la noia. Arriba aleshores aquesta i Smith li diu que es deixarà matar en duel perquè ella pugui retrobar el seu honor. Acte quart, quadre segon. Tornem a ser la plaça principal de la ciutat. Mab arriba per fer saber a Catherine que el duc ha intervingut per impedir el duel. Glover, però, li diu a Mab que la seva filla ha perdut l'esperit. Efectivament, aquesta apareix cantant una balada una mica distreta, per dir-ho així. Per fer-li recobrar el seny, Mab decideix sortir a la finestra de Catherine i cantar una resposta a la serenata de Smith de la nit abans. Catherine, aleshores, s'esvaeix en els braços del seu estimat i es desperta pensant que tot això ha estat només un somni i tothom es prepara finalment per festejar com cal el dia de Sant Valentí. Que us en sembla una mica ximplet, oi? Doncs vinga, anem a sentir l'ajur de la Saint Valentin, que és el final de l'òpera.
M'a compris, silence, c'est elle, laissez-moi, laissez-moi.
I això, estimats amics i amigues oients, de Parlem d'Òpera haurà estat tot per avui, la primera òpera que descobrim en aquesta, la nostra 15a temporada. En vindran d'altres. Esperem que us hagi agradat. Per la meva part, us convoco d'aquí a 7 dies amb un nou programa. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres, opera@radiosabadell.fm. Thank you.